Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar és aquest 2019 l'epicentre de les viles florides. La vila Lloret acollirà el 27 de setembre la 8a edició del lliurament de les Flors d'Honor, que reconeixen la tasca dels 134 municipis que han format part del projecte al llarg d'aquest any. La iniciativa la promou la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya per transformar els espais públics a través de l'enjardinament i la millora de les zones verdes. A banda de l'entrega dels reconeixements, la jornada comptarà amb altres actes. Al matí es faran sessions tècniques i visites guiades, mentre que la gala d'entrega de distintius es farà al vespre. Recordem que Lloret té 4 flors d'honor, que és la puntuació màxima que ha pogut obtenir fins al moment qualsevol municipi. També en tenen altres llocs, com per exemple Figueres, Olot, Mollet del Vallès, Sant Cugat, Sant Hilari, Almacelles o Cardedeu. En sabrem més detalls en el programa d'avui escoltant declaracions de Roger Parcerises, responsable de promoció turística de les Viles Florides, de l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, i del regidor de Parcs i Jardins, Eduardo López. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 10 de setembre, en què a banda de parlar de les Viles Florides, explicarem els temes que presentem a continuació. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs sí, explicarem que la comissaria de la policia local de Lloret organitzarà el pròxim 25 de setembre una jornada tècnica per a unitats de BTT. Ho farà de manera conjunta amb la policia de Llançà per demostrar les prestacions de la bicicleta com a eina de treball pels cossos de seguretat. Hi participaran una cinquantena d'efectius de diferents comissaries de Catalunya. En sabrem més coses entrevistant el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais. També parlarem d'esports i del servei de revisions mèdiques que, un any més, posa en marxa l'Ajuntament de Lloret. És un programa que es troba actiu des del 2004 i s'adreça als esportistes lloretencs empadronats a la vila que formen part d'una entitat o club federat. Donarem els detalls escoltant a la regidora d'Esports, Anna García Castany. Parlarem de la Marxa de les Torxes, que es farà aquesta nit a partir de 9:15. És un esdeveniment, un acte, una activitat de forma reivindicativa que es fa en la vigília de l'11 de setembre per reclamar la independència de Catalunya. Serà ja la 8a edició a la nostra vila. L'organitza Lloret per la Independència. Entrevistarem el seu coordinador, Alfons Sánchez, i acabarem valorant la neteja del fons marí i la platja de Fanal, que es va dur a terme el passat cap de setmana. Era una activitat que es va fer de manera simultània també a la població veïna de Blanes. Entre les dues poblacions es van recollir prop de 160 quilos. Hi van participar un centenar de voluntaris juntament amb 50 submarinistes. Sabrem quines han estat les deixalles més habituals que han trobat parlant amb Santi Escartín, membre de Xatrac. És una de les entitats organitzadores d'aquesta activitat.
Doncs això és el que ens portarà fins a les 9 del matí. I ara mateix no plou aquí a Lloret, però tenim encara el dia molt ennuvolat i volem saber com seguirà tot plegat després d'aquests forts ruixats que hem tingut aquesta matinada. Escoltarem la crònica d'en Miquel Bernis d'aquí a un moment i també repassarem l'actualitat general, ja ho sabeu, aquí al Bon Dia, Bona Hora. Avui a la producció hi tenim Moisès García i Marc Diva i aquí en directe us acompanyarem Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora.
Aquesta matinada hem tingut forts ruixats, tal com ja s'avançava prèviament. Per exemple, en Jaume Masdevall, el nostre col·laborador, ens indica que a Mas Baell han caigut 23 litres per metre quadrat. Volem saber com evolucionarà tot plegat i qui ens ho expliques amb Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Nit de llamps i trons i de pluges intenses, aquesta última, que han deixat fins a 25 litres, per exemple, a Blanes, i les pluges més abundants, però, s'han situat al final entre el Barcelonès i el Maresme. Per exemple, a Arenys de Mar s'han acumulat fins a 39 litres i encara més al sud s'ha arribat a superar fins i tot els 40 al voltant de Barcelona. Esperem que avui sigui un dia de ruixats intermitents, de temps insegur, amb molts núvols, però amb pluges que no aniran apareixent de forma continuada. En tot cas, serà a la tarda i sobretot de cara al vespre i la nit que pot tornar a ploure d'una forma més seguida, més continuada a la selva marítima. El que no esperem és que es repeteixin, però, la gran quantitat de llampegades d'aquesta última nit. Per tant, la diada podria començar encara amb alguns ruixats intermitents en diferents punts de la Costa Brava i de la Costa Central, també al voltant de la selva marítima. Cal esperar que aquest dimecres al matí encara pugui haver-hi algunes estones de pluja, però a mesura que avanci el dia anirà minvant clarament aquest risc de precipitacions i a la tarda esperem que fins i tot s'obrin més clarianes. Pel que fa a les temperatures, avui el vent protagonista de gregal farà que la sensació tèrmica sigui baixa, que el dia sigui clarament de tardor, amb aquests cops de vent que poden arribar als 60-70 km per hora, fins i tot de cara a última hora. Per tant, atents a aquest vent de gregal perquè bufarà amb cops puntualment forts, sobretot a última hora d'avui i a primeres hores de la diada. A mesura que avanci aquest dimecres anirà perdent força, però ben bé fins dijous encara seguirà sent un dels protagonistes del temps, fet que farà que, òbviament, la situació marítima sigui complicada al llarg d'aquests pròxims dos dies. És probable que la borrasca faci marxa enrere entre divendres i dissabte, de manera que, tot i que de cara a dijous puguem tenir més clarianes, a l'inici del cap de setmana podria tornar a estar marcat per algunes estones de pluja.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix aquí a Lloret tenim 17 graus, la humitat al 84% i, com dèiem, han caigut uns 23 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs és el moment ara de veure què diuen les primeres pàgines dels diferents diaris i comencem amb el Diari de Girona en aquest dimarts 10 de setembre. Destaca que l'AP7 de Girona acull les proves per avançar en l'autonomia dels vehicles. Es tastarà la tecnologia instal·lada a la via que enviarà informació a un dispositiu del cotxe. També llegim en aquesta primera pàgina que l'oposició de Girona impedeix que s'anul·li un acord del 2010 sobre el sou dels funcionaris. Una festa rave de Llagostera acaba amb 25 denúncies per possessió de drogues i armes. Catalunya és la comunitat que ha retallat més la despesa social després de la crisi. El Diari de Girona també es fa ressò que el bisbe aposta pel dret a decidir, encara que es canvien lleis fonamentals. La presència del mosquit tigre s'allarga pel canvi climàtic. En plana cultural, el fill de l'italià, de Rafael Nadal, es convertirà en sèrie de televisió. I en plana esportiva, el Girona lidera el rànquing del límit salarial a segona amb 29,28 milions d'euros. Montilivi duplica l'assistència en comparació amb l'any de l'ascens a l'elit. Pel que fa al diari El Punt, els titulars que llegim en portada són els següents. El més destacat, l'Estat adverteix. El Tribunal Suprem i la Fiscalia donen per feta una sentència condemnatòria i alerten que s'ha d'acatar. La fiscal qüestiona la imparcialitat de les presons catalanes i obre la porta a complir la pena fora de Catalunya. El veredicte serà abans del 16 d'octubre i no es farà lectura pública. És el que diu sobre aquest tema al diari El Punt, on hi veiem una imatge amb el rei Felip VI, el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i la fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra. També llegim en aquesta primera pàgina que hi ha un contenciós pels danys causats durant l'1 d'octubre a Sant Julià de Ramis. L'Ajuntament reclama 13.000 euros per les destrosses fetes per la Guàrdia Civil. Demanen 5 anys de presó per un activista. També llegim al Punt que Sant Narcís vola en una mosca al cartell de fires de Girona. La imatge de la festa major d'aquest any potencia l'aspecte lúdic i proposa viure-les com una gran aventura. I finalment destaquem que ja hi ha més de 150 busos plens per la diada a la demarcació. La ANC fa una crida a no quedar-se a casa.
Aquests són la resta de titulars de la jornada d'avui. Comencem per la primera plana del País, on podem llegir que el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, diu, qualifica d'una anomalia greu el bloqueig institucional. El periòdico avui obre dient que els casos de menors violadors pugen al 43%. La Razón diu: el rei farà ronda fins i tot si no hi ha un pacte Sánchez-Iglesias. El diari Ara: la cúpula judicial adverteix que s'ha d'acatar la sentència. El Mundo: el PSOE vota ja amb Bildu a Navarra contra el Constitucional. I La Vanguardia diu, en la seva primera plana: jutges i fiscals reclamen que s'acati la sentència de l'1 d'octubre.
I més titulars de la jornada, si rasquem una mica en l'actualitat. I mentre aquí parlàvem d'aquest fort episodi de pluges, situacions més greus arreu del món. El tifó Faxai ha passat per damunt de Tòquio i ha deixat un mort i una trentena de ferits.
El tifó ha deixat alguns cops de vent rècord a la zona de més de 200 km hora. Uns 900.000 habitatges s'han quedat sense llum. El transport públic ha quedat interromput a Tòquio i s'han cancel·lat més de 660 vols.
A Gran Bretanya, la tempesta ha passat pel Parlament britànic. Ha plegat el president, que és contrari al Brexit dur.
Després de 10 anys en el càrrec, un emocionat John Bercow ha anunciat que dimitirà el 31 d'octubre, la data prevista per al divorci de la Unió Europea.
Han estat crític una turista de 36 anys atropellada per una patrulla dels Mossos d'Esquadra a Barcelona.
La patrulla dels Mossos circulava per la Via Laietana amb els llums prioritaris, però sense la sirena sonora. La noia està ingressada a l'UCI de l'Hospital del Mar.
Ja ha començat el judici a Ana Julia Quezada pel crim del nen Gabriel.
Un judici que es fa amb jurat popular. L'assassinat confessa del nen de 8 anys s'enfronta a l'assassina. Volem dir, confessa del nen de 8 anys s'enfronta a una pena de presó permanent revisable.
Finalment, els jubilats es podran apuntar als viatges de la Imserso en la data prevista.
La justícia ha desestimat el recurs contra la licitació dels viatges que es preveu que començaran a partir de la segona quinzena d'octubre.
Suspesa l'encesa de les agulles de Montserrat per l'amenaça de pluja.
S'havia de fer aquesta nit, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, per reivindicar la llibertat dels líders independentistes empresonats.
Recordem que el centre excursionista de Lloret hi havia de participar. En plana esportiva parlem de bàsquet. Una cistella de Kyle Curry que ha classificat el Barça per la final de la Lliga Catalana.
Els blaugrana van guanyar el Joventut de Badalona per un ajustat 85-87. Igual d'ajustat ha estat l'altra semifinal, que ha guanyat l'Andorra per 63-67-64 contra el Manresa.
Així doncs, a la final es veuran les cares l'Andorra i el Barça, i hem de dir que el partit és disputat demà dimecres a les 12 del migdia. Fins aquí els titulars, 8 i 12.
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Escull la teva llengua i practica-la amb nosaltres. English, francès, doi. Català i castellà per a estrangers.
Ens avalen 20 anys d'experiència. Centre d'Estudis de Llengües. T'esperem al passatge Felipe Gibert, número 8, segon pis, al cantó de la plaça París. També ens pots seguir a Facebook i Instagram. I el 13 de setembre, jornada de portes obertes de 4 a 8 de la tarda. Us hi esperem!
Família, revisem la factura del pack d'internet mòbil i tele.
80 euros!
Un altre mes que em passo de dades.
Famílies, benvingudes a Rectel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí que et dona telèfon fix, 200 megas d'internet, mòbil amb 5 gigas i televisió amb Fox, TNT, AXN i molts més canals per només 58 euros al mes. I cada línia addicional 9,9 euros al mes.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36-37-63 i a Blanes, al carrer Anselm Claver 73, telèfon 972-35-53-35.
Siguis o no siguis soci del RAC.
Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972-36-51-79.
Comprar o vendre el teu pis. Sovint una missió impossible, oi? Confia en Apialia Costa Brava Sud. A Lloret,
7 establiments al teu servei. Caravel·la Immobiliària, immomercat.com, Finques Niu, Finques Rosmar, Finques Proa, Subirós Gestió Immobiliària i Alzina Finques. Visita el web costabravasud.apialia.cat o truca al 673 953 374. Apialia Costa Brava Sud. Tots units al teu servei.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart i un minut de nou. Molt bon dia a tothom. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret i avui és dimarts 10 de setembre. Us convidem a acompanyar-nos fins les 9 del matí. Us volem explicar diferents qüestions, com ara que Lloret de Mar és aquest 2019 l'epicentre de les Viles Florides. Lloret acollirà el 27 de setembre la 8a edició del Lliurament de les Flors d'Honor, que reconeixen la tasca dels 134 municipis que han format part del projecte al llarg de l'any.
La iniciativa la promou la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya per transformar els espais públics a través de l'enjardinament i la millora de les zones verdes. El responsable de promoció turística de les Viles Florides, Roger Parcerisses, destaca com serà la gala de les Flors d'Honor.
El que farem aquí el dia 27 és fer aquest reconeixement. Nosaltres ens agrada dir, perquè la gent ho entengui molt ràpid, no?, que som com les estrelles Michelin del restaurant. Nosaltres, doncs, reconeixem la feina, donem aquestes flors d'honor amb tots els temes de jardineria urbana, val? De millora dels espais verds, i doncs aquest dia serà una festa i un reconeixement a la feina que fan tècnics, regidors, voluntaris i la pròpia gent que viu en els pobles i ciutats de Catalunya.
A banda de l'entrega dels reconeixements, la jornada comptarà amb altres actes. Al matí es faran sessions tècniques i visites guiades, mentre que la gala d'entrega de distintius es farà al vespre. Recordem que Lloret té fins a 4 flors d'honor, que és la puntuació màxima que ha pogut obtenir fins al moment un municipi. També en tenen 4 altres destinacions, com Figueres, Olot, Mollet del Vallès, Sant Cugat, Sant Hilari, Almacelles o Cardedeu. L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, assegura que treballen per aconseguir la 5a flor d'honor. També explica que han apostat per créixer en la millora d'espais naturals i zones verdes, que considera que porten qualitat a la vila, a la vida dels lloretencs i a l'estada dels visitants.
Per nosaltres, com a govern, és central, no?, tot el que té a veure amb l'estètica i la jardineria, afegeix qualitat de vida a la gent que hi viu i també dona un plus molt important als visitants. Per tant, per nosaltres és importantíssim. En els darrers anys hem millorat moltíssim i volem fer una aposta estratègica per arribar en aquesta 5a flor d'or que no ha aconseguit ningú i que creiem que en els propers anys, si la treballem intensament, la podem aconseguir, que no és res més que millorar encara més els parcs i jardins de la ciutat, perquè sigui un lloc molt millor per viure i que, per tant, estèticament, ens hi sentim més a gust.
El regidor de Parcs i Jardins, Eduardo López, valora de manera positiva que Lloret sigui la seu d'aquesta gala i destaca la feina que es fa a la vila amb les zones verdes.
Per nosaltres és una gran satisfacció perquè aquests 130 municipis que formen part de les Viles Florides és un fantàstic que vinguin tots a Lloret i els rebrem com es mereixen tots. És un poble que està valorat i que està, bueno, que crec que tenim una jardineria que està bastant bé. Fa un treball diari i tenim els tècnics, s'està molt a sobre. Hi ha jardiners que són de l'Ajuntament directament, hi ha altres empreses que fan el manteniment diàriament de tota la jardineria.
Les Viles Florides volen posar en valor i mostrar la riquesa natural i paisatgística del país. El projecte és obert a tothom i pot participar qualsevol municipi, així com col·lectius, empreses o particulars amb sensibilitat per la natura i la cura dels espais verds. L'edició passada es va tancar amb 130 municipis distingits com a Vila Florida i aquest any en són 134.
L'acte de presentació de la gala d'entrega de les Flors d'Honor 2019 es durà a terme el 27 de setembre. S'ha celebrat aquest dilluns la presentació als Jardins de Santa Clotilde.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, ara són les 8:20 i volem centrar-nos en la comissaria de la policia local d'aquí Lloret, que organitzarà el 25 de setembre una jornada tècnica per unitats de BTT. Ho farà de manera conjunta amb la policia de Llançà. Servirà de formació i demostració tècnica per conèixer les prestacions que té la bicicleta com a eina de treball pels cossos de seguretat.
I participaran una cinquantena d'efectius de diferents comissaries de Catalunya. En aquesta jornada es demostraran les possibilitats que té aquest vehicle com a eina professional d'autodefensa i resposta davant d'un atac físic, així com les tècniques de detenció amb un possible delinqüent.
A banda, Lloret també mostrarà el projecte Smart Destination, del qual és pioner, i té una altra demanda d'informació. Es tracta d'una plataforma de recopilació i anàlisi de dades que té per objectiu fer una gestió més eficient i ajustada a les necessitats de la ciutat.
Aquesta no és l'única jornada de formació que acull la comissaria de Lloret. Actualment s'hi fan cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A més, altres cossos policials de diversos municipis han sol·licitat formació per conèixer el funcionament de la policia administrativa o la unitat canina.
Doncs tenim al telèfon per parlar de tot plegat el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, parlàvem d'aquesta jornada tècnica per unitats de BTT. Per què s'organitza aquí a Lloret?
Bé, s'organitza a Lloret perquè hi ha hagut aquesta implantació, d'aquest nou servei per part de la policia local i va sortir l'oportunitat des de la policia local de Perpinyà de fer aquest coaching i poder-ho mostrar a altres policies que estan interessades en implantar aquests nous sistemes, i vam decidir que seria una bona oportunitat per tal de fer aquesta formació aquí a la nostra comissaria.
Perquè la intenció seria, per tant, que la policia local de Lloret creés aquesta unitat de BTT?
Sí, la idea és que aquesta unitat de BTT estigui en funcionament per la propera temporada turística, perquè el seu funcionament sigui a les zones peatonals, zones dels passejos marítims que tenim, i que sigui aquesta unitat d'intervenció més ràpida i més propera, com ja dic, en aquestes zones on hi ha més afluència pública.
Doncs es farà aquesta formació. La policia de Llançà té experiència amb aquest tipus d'unitats?
No, Llançà està com nosaltres.
Està igual, val.
És Perpinyà el que ens fa la formació. Lloret i Llançà està interessat en implantar-ho el proper any, i Perpinyà, la policia de Perpinyà, és el que ens ve fer la formació.
I com es valora el fet que la comissaria de Lloret sigui seu de diferents cursos i estudis de formació, com és el cas?
Bueno, molt positivament. Tenim una comissaria que és una comissaria puntera, capdavantera, molt moderna, molt amb tots els serveis a l'abast dels agents, i a banda de que hi ha diferents àrees, com és la unitat de policia administrativa, la unitat canina, que estan sent objecte de valoració per altres cossos, com per exemple la policia o la Guàrdia Urbana de Barcelona, que és un dels cossos més importants de policia local de Catalunya o d'Espanya, i venen a Lloret a veure com treballen, doncs, per sobretot la unitat canina i la unitat de policia administrativa.
També és un exemple a seguir, per dir-ho d'alguna manera, el projecte de Smart Destination de Lloret.
Sí, el projecte de Smart Destination que es fa directament, ho gestiona des de la regidoria de turisme. Bueno, és un projecte on, gràcies a la recopilació de dades que es fan a través d'una empresa que és Mabrian, es coneix el comportament dels nostres visitants. I en base a aquestes dades que es tracten i que es disposen, doncs podem saber a quins llocs hi ha més afluència de gent, a quines hores, quins són els seus comportaments, els seus gustos, saber quin és el, diguéssim, els trajectes que es fan més habituals, quins llocs es pot, parlant de seguretat, a quins llocs s'hauria de reforçar i a quines hores el trànsit augmenta. Doncs totes aquestes dades ens venen a donar una informació que, en lloc de fer pronòstics, diguéssim, sense tenir coneixement, doncs ens fan tenir un coneixement molt, molt encertat, i poder tenir pues, les operatives necessàries en els moments necessaris.
Uh-huh. Doncs tot això es parlarà també, se'n parlarà en la jornada, i s'ha anunciat que el 6 d'octubre la policia organitzarà una nova regata solidària. En què consistirà?
Bueno, bé, també hi ha aquesta regata solidària acompanyada amb una campanya de donació de sang que crec que ja es va fer l'any passat, i el que es pretén és tenir pues, això, molta gent que vingui a donar sang, i es farà més difusió en els dies més propers, però l'objectiu és aquest, és que els ciutadans de Lloret, que sempre responen, doncs puguin donar sang per als bancs de sang dels hospitals de Catalunya, perquè és una necessitat diària i que cal ser solidaris en aquest sentit.
Uh-huh. Doncs ho recollim. I, regidor, abans d'acomiadar-lo, dèiem que hem tingut un episodi de pluges intenses aquesta nit passada, ja s'havia anunciat que seria així. No sé si hi ha hagut alguna incidència aquí a Lloret o està tot sota ordre.
Bueno, en principi hi ha hagut el gruix de la tempesta que ha caigut al mar. Això era una possibilitat que ja ens han advertit des dels serveis de meteorologia. I no ha tocat terra en tota la seva força. Per tant, han tingut una nit moguda climatològicament parlant, però el gruix de la tempesta està dins de mar, i de moment no, pues, hem d'estar agraïts que no tenim cap incidència important. És una nit de pluja amb vent fort i amb trons i llamps, i sembla que ens vol dir que l'estiu s'acaba, però bueno, esperem que només sigui aquest dia i que, com diuen, després de la tempesta ve la calma.
Doncs esperem que sigui així. N'estarem ben atents, en tot cas. Jordi Saiz, regidor de Seguretat Ciutadana, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs celebrem que la tempesta no hagi tingut incidències, no hagi provocat incidències aquí a Lloret. I ara que queden 3 minuts per arribar a 8:45, canviem de tema i seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar torna a oferir un any més el servei de revisions mèdiques esportives. Ho fa des del 2004 amb l'objectiu de garantir una pràctica de l'activitat física sense riscos, adaptada a les necessitats de cada lloretenc.
Amb aquest servei es permet als esportistes rebre una atenció especialitzada a través de les anomenades valoracions funcionals mèdiques esportives. És un programa que s'adreça a les persones empadronades a Lloret que practiquen un esport escolar, federat o d'alta competició, vinculats a una entitat de la vila que estigui en el Registre Municipal d'Entitats.
N'hi ha de diferents tipus, segons l'edat. Els esportistes de fins a 16 anys la tenen totalment subvencionada. Pels que tenen entre 17 i 34 anys hi ha un descompte del 50%, mentre que els majors de 35 anys tenen una rebaixa del 25%.
L'Ajuntament de Lloret destina 14.000 euros anuals a la partida de revisions mèdiques esportives i se'n beneficien unes 750 persones. És un servei que s'ofereix tot l'any, però en aquestes dates és quan hi ha més sol·licituds, coincidint amb l'inici de la temporada en cada una de les moltes disciplines.
Parlem d'aquest servei amb la regidora d'Esports, Anna García Castany. Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si queda algun detall per donar d'aquesta extensa explicació que hem fet, però en tot cas, per què l'Ajuntament segueix apostant per aquest servei?
Bé, l'Ajuntament segueix apostant per aquest servei perquè considerem que és molt important i necessari el fet de vetllar per la salut dels esportistes de Lloret. El poder donar aquest servei de la possibilitat de fer-se les revisions mèdiques, doncs amb això, bueno, busquem una millor qualitat de vida i d'aquesta manera, doncs bueno, prevenir o detectar qualsevol patologia que pugui tenir qualsevol esportista, que probablement o possiblement hi ha que les coneixen i n'hi ha que no les coneixen, i d'aquesta manera, doncs bé, poder fer la pràctica de l'esport amb un control de sobretot pels professionals que treballen a dintre el club.
Uh-huh. Els professionals i els jugadors també, no? Els jugadors amateurs.
Sí, totalment. Els professionals, bàsicament, perquè coneguin l'estat de salut dels seus esportistes que tenen a dintre dels equips o dintre del club, I bé, i després els amateurs doncs, també, que ells mateixos puguin saber fins a quin límit o quin esport poden practicar.
I hi ha consciència en aquest sentit? És a dir, aquí a Lloret els clubs fan aquestes revisions?
Sí que les fan. Hi ha alguns que bueno, no perquè sigui per manca d'informació, però normalment els clubs o els esportistes sí són conscients d'aquestes revisions i a més les valoren molt positivament perquè és el que direm. O sigui, està molt bé que cadascú sàpiga el seu estat de forma, per dir d'una manera, i sí que les valoren i se les fan, sí que les realitzen, sí.
Doncs, regidora d'Esports, Anna García Castany, li agraïm molt que ens hagi atès aquesta trucada per fer aquesta pinzellada sobre el tema. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passa un minut de 8:45. Moment de saludar en Miquel Bernis, que ens fa arribar tots els detalls en un dia en què estem ben atents de la previsió del temps. Hem tingut fortes pluges, tenim el cel molt ennuvolat i què més podem explicar? Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Nit de llamps i trons i de pluges intenses, aquesta última, que han deixat fins a 25 litres, per exemple, a Blanes. I les pluges més abundants, però, s'han situat al final entre el Barcelonès i el Maresme. Per exemple, a Arenys de Mar s'han acumulat fins a 39 litres i encara més al sud s'ha arribat a superar fins i tot els 40 al voltant de Barcelona. Esperem que avui sigui un dia de ruixats intermitents, de temps insegur, amb molts núvols, però amb pluges que no aniran apareixent de forma continuada. En tot cas, serà a la tarda i sobretot de cara al vespre i la nit que pot tornar a ploure d'una forma més seguida, més continuada a la selva marítima. El que no esperem és que es repeteixin, però, la gran quantitat de llampegades d'aquesta última nit. Per tant, la diada podria començar encara amb alguns ruixats intermitents en diferents punts de la Costa Brava i de la Costa Central, també al voltant de la selva marítima. Cal esperar que aquest dimecres al matí encara pugui haver-hi algunes estones de pluja, però a mesura que avanci el dia anirà minvant clarament aquest risc de precipitacions i a la tarda esperem que fins i tot s'obrin més clarianes. Pel que fa a les temperatures, avui el vent protagonista de gregal farà que la sensació tèrmica sigui baixa, que el dia sigui clarament de tardor, amb aquests cops de vent que poden arribar als 60-70 km per hora, fins i tot de cara a última hora. Per tant, atents a aquest vent de gregal perquè bufarà amb cops puntualment forts, sobretot a última hora d'avui i a primeres hores de la diada. A mesura que avanci aquest dimecres anirà perdent força, però ben bé fins dijous encara seguirà sent un dels protagonistes del temps, fet que farà que, òbviament, la situació marítima sigui complicada al llarg d'aquests pròxims dos dies. És probable que la borrasca faci marxa enrere entre divendres i dissabte, de manera que, tot i que de cara a dijous puguem tenir més clarianes, a l'inici del cap de setmana podria tornar a estar marcat per algunes estones de pluja.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix aquí a Lloret, com dèiem, tenim el dia molt i molt ennuvolat. La temperatura és de 17 graus i la humitat se situa al 85%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs el que fem ara és un repàs al que diuen els diaris en aquest dimarts 10 de setembre, les primeres pàgines, i comencem amb l'AP7 de Girona, que acull les proves per avançar en l'autonomia dels vehicles. Es tastarà la tecnologia instal·lada a la via, que enviarà informació a un dispositiu del cotxe. És el que destaca el diari de Girona, on també llegim que Catalunya és la comunitat que ha retallat més la despesa social després de la crisi. L'oposició de Girona impedeix que s'anuli un acord del 2010 sobre el sou dels funcionaris. Una festa rave de Llagostera acaba amb 25 denúncies per possessió de drogues i armes. També en aquesta portada, Catalunya és la comunitat que ha retallat més la despesa social després de la crisi. El bisbe aposta pel dret a decidir, encara que es canviïn lleis fonamentals. La presència del mosquit tigre s'allarga pel canvi climàtic. En plana cultural, el fill de l'italià de Rafa Nadal, de Rafael Nadal, es convertirà en sèrie de televisió. I en esports, el Girona lidera el rànquing del límit salarial a segona amb 29,28 milions. A la primera pàgina del Punt, l'Estat adverteix. El Tribunal Suprem i la Fiscalia donen per feta una sentència condemnatòria i alerten que s'ha d'acatar. La fiscal qüestiona la imparcialitat de les presons catalanes i obre la porta a complir la pena fora de Catalunya. El veredicte serà abans del 16 d'octubre i no es farà lectura pública. A la imatge, el rei Felip VI, el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i la fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra. A Sant Julià de Ramis, contenciós pels danys causats durant l'1 d'octubre. L'Ajuntament reclama 13.000 euros per les destrosses fetes per la Guàrdia Civil. Demanen 5 anys de presó per un activista. A Girona, a Sant Narcís volen una mosca al cartell de fires. La imatge de la festa major d'aquest any potencia l'aspecte lúdic i proposa viure-les com una gran aventura. I finalment, en plana de societat, ja hi ha més de 150 busos plens per la diada a la demarcació. La ANC fa una crida a no quedar-se a casa.
Cop d'ull a la resta de titulars de la jornada a les portades de la premsa escrita. Llegim al diari El País que el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, qualifica d'anomalia greu el bloqueig institucional. El periòdico obre que els casos de menors violadors pugen al 43%. La Razón, el rei farà ronda tot, fins i tot si no hi ha un pacte amb Sánchez i Iglesias. El diari Ara avui explica en la seva portada que la cúpula judicial adverteix que s'ha d'acatar la sentència. El Mundo diu que el PSOE vota ja amb Bildu a Navarra contra el Constitucional i La Vanguardia, jutges i fiscals reclamen que s'acati la sentència de l'1 d'octubre.
I més titulars de la jornada que volem destacar. Comencem dient-vos que el tifó Faxai ha passat per damunt de Tòquio i ha deixat un mort i una trentena de ferits.
El tifó ha deixat alguns cops de vent rècord a la zona, de més de 200 km hora. Uns 900.000 habitatges s'han quedat sense llum. El transport públic ha quedat interromput a Tòquio i s'han cancel·lat més de 160 vols.
Plega el president del Parlament britànic contrari al Brexit dur.
Després de 10 anys en el càrrec, un emocionat John Bercow ha anunciat que dimitirà el dia 31 d'octubre, la data prevista per al divorci de la Unió Europea.
Han estat crític una turista de 36 anys atropellada per una patrulla dels Mossos a Barcelona.
La patrulla dels Mossos circulava per la Via Laietana amb els llums prioritaris, però sense la sirena sonora. La noia està ingressada a l'UCI de l'Hospital del Mar.
Ja ha començat el judici a Ana Julia Quezada pel crim del nen Gabriel.
Un judici que es fa amb jurat popular. L'assassina confessa del nen, de 8 anys, s'enfronta a una pena de presó permanent revisable.
Finalment, els jubilats es podran apuntar als viatges de la Imserso en la data prevista.
La justícia ha desestimat el recurs contra la licitació dels viatges que es preveu que començaran a partir de la segona quinzena d'octubre.
Suspesa l'encesa de les agulles de Montserrat per l'amenaça de pluja.
S'havia de fer aquesta nit, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, per reivindicar la llibertat dels líders independentistes empresonats.
Recordem que el centre excursionista de Lloret hi havia de participar. En bàsquet, una cistella de Kyle Couric classifica el Barça per la final de la Lliga Catalana.
Els blaugrana van guanyar el Joventut de Badalona per un ajustat 85-87. Igual d'ajustat ha estat l'altre semifinal, que ha guanyat l'Andorra per 67-64 contra el Manresa.
Així doncs, a la final es veuran les cares l'Andorra i el Barça. El partit es disputa demà dimecres a les 12 del migdia.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui sobre Lloret i llegim que Lloret serà la capital de les Viles Florides el 27 de setembre. Ho explica el diari de Girona i ha estat el nostre tema de portada. També volem destacar que afecta Lloret de manera indirecta com un dels llocs on més n'hi ha, que la presència del mosquit tigre s'allargarà a causa del canvi climàtic. Els experts anunciaven una eclosió del mosquit fins a mitjan setembre, però les condicions climàtiques han allargat la data. S'han registrat un total de 354 observacions ciutadanes a tot Catalunya aquest any i una seixantena són a Girona. D'altra banda, l'agenda del Punt es fa ressò que avui a 9:45 de la nit a la Roca d'en Maig hi ha la sortida de la marxa de les Torxes. Veurem, esperem que la pluja permeti fer aquest acte. I el Diari de Girona, avui és dimarts i per tant trobem article d'opinió de Carlos Arbó que el titula Una crida patètica.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Escull la teva llengua i practica-la amb nosaltres. English, français, doi. Català i castellà per a estrangers.
Ens avalen 20 anys d'experiència. Centre d'Estudis de Llengües. T'esperem al passatge Felipe Gibert número 8, segon pis al cantó de la plaça París. També ens pots seguir a Facebook i Instagram. I el 13 de setembre, jornada de portes obertes de 4 a 8 de la tarda. Us hi esperem!
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Segueix la Diada Nacional de Catalunya a Nova Ràdio Lloret. L'11 de setembre, l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora. Un especial sardanes. I a partir de les 10 del matí, connexions des del Passeig Verdaguer i la plaça de la Vila per seguir els actes programats per la Diada. La trobada de puntaires, l'actuació de les corals de Lloret, la composició floral de la Senyera, el cant dels segadors i el parlament de l'alcalde. La Diada Nacional a Nova Ràdio Lloret. Segueix els actes institucionals en directe pel nostre Facebook i Twitter.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts per arribar a 9:45 i com vèiem a l'agenda del Punt, avui ha prevista la marxa de torxes i en parlem ara aquí al Bon Dia, Bona Hora. És un esdeveniment reivindicatiu que es fa a la vigília de l'11 de setembre per reclamar la independència de Catalunya. Aquesta serà la 8a edició aquí a Lloret, organitzada per Lloret per la Independència. És un acte que també es du a terme a diversos municipis d'arreu del territori català.
L'inici de la marxa es farà a Esgurugú, a la zona de la Dona Marinera, a 9:45 de la nit fins a arribar a la plaça de la Vila. Allà hi haurà la lectura del manifest i s'hi serà una estelada. A més, l'artista lloretenca Neus Dalmau cantarà la versió antiga dels Segadors i una peça èpica que ha creat fa poc, titulada Octubre.
Saludem aquí al Bon Dia, Bona Hora, Alfons Sánchez, que és coordinador de l'ANC a Lloret. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, Alfons, si plogués, què passaria amb la marxa de torxes?
Bueno, que s'apagarien les torxes, això ja a l'entrada. El que passa que, bueno, no és que ho tinguem previst, perquè el temps no és previsible, però sí que ja han penjat algun cartell dient de que si cauen quatre gotes, que ja ens va passar això els fa 3 o 4 anys, que ho faríem, però si el temps no ens ho permet, que llavors ja quedaria automàticament anul·lat. Esperem que el temps ens pugui acompanyar una miqueta. Si no plou, nosaltres farem la marxa. Però si plou una miqueta més del compte, ja la mateixa gent, el públic, no aniríem pas amb paraigües. Per tant, ens veurien obligats a anul·lar-lo. Hi ha moltes poblacions que l'han anul·lat perquè ho tenien vinculat en algun sopar de germanor, alguna botifarrada, etc. Nosaltres, senzillament, el que hem fet és la marxa de les torxes. I passar-lo un altre dia, pues, no està previst això i tampoc caldria fer-lo. Senzillament, si el temps sigués molt dolent, ens veuríem en l'obligació d'anul·lar-lo.
Això, en tot cas, entenem, per tant, que es decidirà a última hora,
Sí, fins
l'últim moment està en peu.
Sí, està en peu, la previsió és aquesta, però no. Si cauen quatre gotetes, arrencarem. Si veiem que cauen més del compte, ja seria impossible fer la marxa aquesta.
I expliquem ara una mica què és, no? Quina és la filosofia d'aquesta marxa de torxes, d'on apareix aquesta iniciativa. Explica'ns una mica.
Bueno, la marxa de les torxes, crec que són 7 anys que ja ho fem. Anteriorment ho havia fet en Carles Estapé, ben volgut i estimat i absent ara mateix Carles Estapé, que era d'Òmnium Cultural, i ens ho va traspassar a nosaltres. I nosaltres ho hem anat fent. A principi, quan no es feia aquí, ens ajuntàvem amb els companys de la població de Blanes. I d'allà ens vam engrescar i vam dir i per què aquí no? I vam agafar la iniciativa, i en Carles Estapé ho va veure molt bé, i ja vam començar a fer-lo nosaltres aquí, a Lloret també. La gent participa molt bé, és molt activa, l'horari no és pas dolent, i el que és la hissada de l'estelada és simbòlic, no? Perquè hissem l'estelada, però abans de tocar la mitjanit ja la hem de treure perquè tocaríem l'11 de setembre, i en el nostre municipi el que són els que formen el govern i l'oposició, perquè no hagi cap problema, nosaltres la retirem abans de la mitjanit. Però és un símbol, nosaltres la hissem perquè és senzillament començar a agafar i posar el caramel a la boca, no?, de què és el que serà, perquè el dia que la hissem de veritat, aquell dia ja es quedarà. I no està gaire lluny, no està gaire lluny, perquè cada vegada ens estan empenyant més a tirar cap endavant.
És una diada especial, la d'aquest any, amb la sentència del procés a tocar?
Sí, hi ha una sèrie de mobilitzacions que s'estan mirant de poder organitzar concretament aquesta setmana que ve, una vegada que passi la diada, ja ens centrarem i ja mirarem perquè, hi ha molta gent que diu que són persones polítics, jo crec que són segrestats per l'estat espanyol, i el que no es pot fer ni permetre és que uns polítics que ens representen a nosaltres per una majoria al nostre Parlament de que siguin a la presó. Per què? Perquè no ens poden empresonar a tots nosaltres. Ells, senzillament, els exiliats i els presoners, l'únic que han fet ha sigut el que nosaltres els hem demanat i ara tornarem a demanar a nosaltres, al poble, què és el que nosaltres volem. Per tant, contínuament no serem i ja que feu una gran mobilització per dir ja definitivament prou, aquí s'ha acabat el que volem naturalment és un referèndum acordat en l'estat espanyol, però anem a veure fins a quin punt es pot anar pressionant perquè es faci d'aquesta manera inclús hasta a nivell europeu de que ens puguin recolzar per demanar això sempre quan els vots del nostre govern entre cometes autonòmic que tenim així ens ho permeti demanar.
I de cara a demà, a aquest 11 de setembre, s'organitza autocar des de l'ANC de Lloret?
Sí, organitzem uns autocars que sortirem a 2:15 de la tarda de davant de l'Ajuntament. La gent està molt engrescada, té ganes de participar. A nivell nacional ha hagut s'ha apuntat moltíssima gent a el que és aquesta gran diada que esperem que sigui. S'ha apuntat més gent d'altres anys, oficialment, diguéssim, a la pàgina de web de l'Assemblea Nacional Catalana, i a nivell de Lloret la gent s'ha engrescat bastant, hem exhaurit totes les samarretes que teníem nosaltres i els autobusos estan plens, no només l'Assemblea local, o sigui Lloret per la Independència organitzat, sinó també el que són els companys d'Esquerra Republicana han volgut fer el seu propi autobús i d'aquí sortirem una sèrie de persones. Nosaltres tenim dos autocars a Lloret per la Independència, no descartem de poder fer mig mes, inclús fins a un mes.
I quanta gent ja seria això? Quanta gent més o menys som?
Nosaltres ja superem la quantitat de 100 persones. uh-huh. D'aquí. Hem tingut èpoques que han sigut moltes més persones que hem anat, quan va ser la cadena humana, que està clar, com no era tan lluny, que era per aquí a prop, havia bastanta gent d'una edat una miqueta més avançada de que hi participava, perquè nosaltres ja vam organitzar taules, cadires, perquè poguéssim menjar, etc. A Barcelona això no ho podem fer. Però, bueno, nosaltres, ara que hem agafat el nou equip, hem agafat Lloret a la Independència, l'Assemblea Territorial d'aquí de Lloret, l'hem agafat en força, i sembla que anem per bon camí. Bon camí vol dir que nosaltres estem per al nostre poble, per la nostra vila, per la gent d'aquí, a l'estar i organitzar coses que volem fer, com volem fer una, també més endavant, doncs una fira del consum estratègic català, que són les empreses catalanes que no estan en l'IBEX 35, que són els que estan financiant en l'estat espanyol molts dels atacs que ens estan fent.
Doncs,
i és,
sí,
una iniciativa de l'ANC.
N'anirem parlant, doncs. Sí. Alfons Sánchez, com a coordinador de l'ANC a Lloret, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Veurem si finalment es pot fer avui aquesta marxa de torxes. Entenem que per la mobilització de demà a Barcelona és igual que plogui, no? Si anirà igualment.
Sí, sí, no, es fa igualment, a part que el temps sembla ser que reconeix que l'11 de setembre sempre ha de fer bon temps. I per tant, també és lo anunciat i és lo que esperem.
Doncs gràcies, Alfons Sánchez, per atendre'ns a la ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I parlem ara, que queden 9 minuts per les 9, de la neteja del fons marí i de la platja de Fanals, que es va fer aquest cap de setmana passat, diumenge. Era una activitat que també es va fer de manera simultània a Blanes, i entre les dues poblacions es calcula que es van recollir prop de 160 quilos de brossa.
Segons el Diari de Girona, hi van participar un centenar de voluntaris, juntament amb 50 submarinistes. Les deixalles més habituals van ser tovalloletes d'un sol ús, llau, unes, plàstics, roba i borilles de cigarretes.
Parlem amb un dels responsables de Xatrac, Santi Escartín, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com ha anat la neteja d'aquest cap de setmana?
Molt bé, un èxit, molts participants i malauradament molts residus, però molt bé, molt bé, molt content.
Explica'ns una mica què és el que vau trobar i quants quilos al final vau poder recollir. No sé si ho teniu comptabilitzat.
Sí, hem començat el comptatge, igualment hi ha hagut una part que ha quedat sense classificar perquè la dimensió era enorme, però en total hem recollit 35 quilos de residus i després, seguint el protocol de Ocean Initiatives, hem fet una mica els formularis que ells tenen per classificar les coses, no? Si voleu una mica de les orientatives, hem recollit 5.000 borilles de cigarretes, 100 palets de xupa-xups, 50 culleretes de gelat, 60 canyetes de refrescs, 70 petards, 50 palets de gelat, 30 llaunes i després 3 quilograms de tovalloletes. Les coses més significatives.
Clar, déu-n'hi-do a tot el que s'ha recollit, però evidentment crida molt l'atenció aquestes 5.000 borilles de tabac, que és un gran problema que fa temps que se n'està parlant. Què es pot fer davant d'això? Perquè, no sé, la gent no és prou conscient de com contaminen les borilles de tabac, potser...
Sí, correcte. I a més ens indiquen que la majoria d'aquestes borilles han sigut recollides a la zona de sorra, a la pròpia platja, i per tant ens indica que tindríem un element que és dipositat allà mateix, no? Que no ve pel riu, per la riera o per l'emissari, sinó que és la pròpia gent, doncs, que es fuma la cigarreta i apaga la borilla a la sorra. Tot i que s'estan fent accions, no? Com els cendrers portàtils, no? que donen a la majoria d'establiments, etc., encara hi ha un enorme grau d'incivisme cap a això, no? I que es deixen allà.
Deixem aquí a l'aire aquest problema, que s'hi ha de seguir treballant. En tot cas, pel que fa a les valoracions generals, comentaves que esteu contents, que hi va haver bona assistència. Els voluntaris com van reaccionar? Van quedar sorpresos? Ja estan habituats? Era gent que ja habitualment col·labora amb campanyes com aquesta?
Sí, normalment ja és una cosa que venim dient des de fa temps, no? Hi ha tota una sèrie de gent que cada cop està més conscienciada, claríssimament, no? No sols en no fer accions accions de contaminació directa del medi ambient, sinó que, a més, pues, estan obertes a participar. Vull dir, vam tenir una gentada increïble. Per tant, aquesta gent, pues, té molt clar que és important i que quan els crides venen, no? Però, bueno, tornem al mateix. També la gent, clar, quan ho poses damunt de la taula tot això, comences a classificar, etc., tot i que sigui gent conscienciada, també els sorprèn, no?, aquesta gran quantitat de coses o diferents elements, etc. I llavors, bueno, hi ha una sèrie de problemes que al final hi ha algunes accions que només pensem que puguin passar per establir sancions o ser més rigorosos amb les persones que són inconscienciables, no?, com si diguéssim.
Recordar que aquesta neteja, Xatrac, hi col·laboràveu a primera línia, però és una activitat impulsada per Joieria Grau.
Sí, supercontents de que la Joieria Grau hagi volgut tirar endavant aquesta acció, i no només a nivell de Lloret, sinó que també a Blanes, i també s'han fet accions a Sabadell, és a dir, que era un petit miniprojecte, i posar-ho com a exemple a seguir per altres empreses, és a dir, bueno, pues tenim el món privat, no?, pot generar petits capitals, no?, que pugui dir, pues jo com a empresa vull tenir una responsabilitat social o responsabilitat ambiental, i per tant vull invertir uns diners en promoure accions d'aquesta mena. Llavors, felicitar a Grau per ser impulsors d'això, donar-los les gràcies i cridar altres empreses a que s'hi vulguin sumar aquest tipus d'accions.
Doncs ho recollim. I Santi, abans d'acomiadar-nos, l'altre dia parlàvem amb la gerent de Lloret Turisme, perquè aquest mes de setembre s'han tornat a impulsar les activitats de Lloret Nature, i una d'aquestes activitats és l'snorkeling o la immersió lleugera que feu des de Xatrac. No sé com està anant el setembre, ara els propers dies es preveu que hi hagi pluges, però no sé què ens pots destacar d'aquesta activitat, que de fet ha funcionat durant tot l'estiu per altres vies i que sembla que funciona bé, no?
Sí, nosaltres, bueno, Xatrac, de fet, no som experts en fer neteges, tot i que a nivell de municipi possiblement som el que més en fem i això, però el que més ens destaca possiblement és apropar les persones a la natura i llavors despertar aquesta admiració i estimació per la natura, no? Ho venim fent tot l'estiu, ho venim fent des de fa anys, agrada molt. Convido també a la gent local que ja s'hi ha posat a l'aigua a posar-s'hi de la mà d'especialistes, i biòlegs marins que estem especialitzats en el tema, i sempre us podem descobrir coses noves, que és un clàssic, eh? Gent que s'hi ha posat mil vegades a l'aigua i diu, ostres, mai havia vist tot això, no? I mira que m'hi he posat des de fa anys, no? Llavors recomanem molt a tot tipus de persones, expertes i inexpertes, a venir. És una activitat molt xula, patrocinada per l'Ajuntament, vull dir que supercontents de que això proliferi i cada cop hi hagi més persones, no?, que facin natació, que tinguem les vies braves, que facin snorkel, perquè això també fa aquesta suma de persones que possiblement el que dèiem ja estan conscienciades, però com més coneixement els hi donem, empoderar la gent de coneixement els hi dona també recursos per poder detectar accions incíviques o irrespectuoses cap al medi i prendre accions, no?, cap a dir, ostres, doncs mira, jo sé que això no es pot fer, vaig a trucar a la policia, vaig a avisar el socorrista o vaig a avisar la gent de Xatrac que està passant això, i entre tots podem sumar també això, és molt important.
Doncs em sento una mica identificada pel que comentaves, recomano moltíssim aquest tipus de sortides d'immersió lleugera, perquè la veritat és que valen molt i molt la pena per la gent que fa anys que ens banyem aquí al litoral de Lloret i que hi ha molta cosa que encara desconeixem. Santi Escartín, responsable de Xatrac, moltíssimes gràcies per atendre'ns un cop més aquí a la ràdio. Que vagi molt bé i bon dia.
Perfecte, Maria, bon dia, gràcies.
Arribem al final del Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 10 de setembre. Queden 2 minuts i seran les 9. Avui hem començat explicant-vos que Lloret de Mar és l'epicentre de les Viles Florides d'aquest 2019. El municipi acollirà el 27 de setembre la 8a edició del Lliurament de les Flors d'Honor, que reconeixen la tasca dels 134 municipis que han format part del projecte al llarg d'aquest any. Això serà, com dèiem, el 27 de setembre, amb una sèrie d'activitats al llarg de tot el dia i l'entrega de les Flors d'Honor en una gala que es farà al vespre. D'altra banda, també hem parlat amb Jordi Saiz, com a regidor de Seguretat Ciutadana, perquè la comissaria de la Policia Local de Lloret organitza aquest mes de setembre una jornada tècnica per unitats de BTT perquè vol implantar aquest servei de cara a la propera temporada, en què els agents podrien fer servir les BTT per patrullar en zones de vianants i així poder fer els serveis amb més celeritat. Ens ha explicat també, per cert, Jordi Saiz, que les fortes pluges d'aquesta matinada no han causat incidències perquè, afortunadament, el gruix d'aigua ha caigut al mar i, per tant, sembla que per ara no tenen constància d'incidències aquí a terra. També hem parlat amb Anna García Castany per explicar-vos que Lloret torna a oferir un any més el servei de revisions mèdiques esportives. S'ofereixen descomptes destacats i fins i tot la gratuïtat de les revisions mèdiques als esportistes de fins a 16 anys. D'altra banda, hem parlat amb Alfons Sánchez, coordinador de l'ANC, perquè aquest vespre hi ha prevista la marxa de torxes. Si el temps ho permet, serà a la nit des d'Esgurugú a la Dona Marinera i s'anirà fins a la plaça de la Vila a partir de 9:45 de la nit. I acabem de parlar ara amb Santi Escartín per la neteja que van fer aquest diumenge, en què van recollir 35 quilos de deixalles. Moltes gràcies per l'atenció i tornem demà. Que passeu molt bon dia.
Centre d'Estudis de Llengües ha patrocinat el Bon Dia, Bona Hora.